migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de malalties, en aquest cas hi ha malalties que requereixen una fortalesa mental importantíssima i ajuda, i ajuda. Fixeu-vos, un terç de les persones amb esclerosi múltiple en fase avançada necessita ajuda diària, i d'aquesta ajuda diària de les persones, és un informe que ha presentat la Fundació Esclerosi Múltiple, i d'aquestes persones, d'aquestes ajudes diàries que es necessiten, el 80% són proporcionades per la família. Això ens deixa un quadre clar de les necessitats, que són veus que és una realitat que ja coneixíem, que es necessiten persones cuidadores. Cada cop més és una d'aquestes crides que es fan, i si comencem a mirar la situació, moltes vegades de precarietat de les persones cuidadores, entén per què calen, per què falten en aquest cas. Una qüestió de moltes vegades de precarietat. De fet, el perfil d'una persona cuidadora és majoritàriament dona, amb sobrecàrrega de feina, amb un impacte en la seva salut i el seu benestar emocional, físic i financer important per la seva precarietat. Sembla que en aquest país no s'han pres seriosament el fet de les cures. Ja no només parlo, en aquest cas posava, com per exemple el fet de l'esclerosi múltiple, que parlem de seguida amb una persona que pateix esclerosi múltiple perquè ens expliqui el seu dia a dia i aquestes necessitats, però, clar, estem parlant també d'altres persones que necessiten ajuda. Mireu, cada cop més, l'esperança de vida a Espanya està augmentant. I augmenten ja a nivells importants. Això sí, també augmenten les malalties derivades de l'edat. I, per ende, augmenten les necessitats de persona, de la figura de persona cuidadora. I augmenta la necessitat de que estigui regularitzada aquesta figura. I justament pagada. És necessari, possiblement, que les administracions facin un cop d'ull i augmentin aquestes capacitats per les persones que no poden permetre's el luxe de pagar a una persona cuidadora, doncs proporcionar aquest tipus d'ajuda. És un què en una societat que requereix més humanitat, que requereix més sensibilitat davant de tots aquests sectors de població que necessiten aquest tipus d'ajudes. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Ja ho veieu, el cel serè poc ennuvolat en general, per alguns núvols alts possiblement hi haurà de mitjans, sobretot al terç nord de Catalunya, i a partir d'aquesta tarda al nord i a l'oest del país, que deixaran possiblement el cel mig o localment molt ennuvolat. Per cert, a partir d'allà aquesta tarda creixeran núvols d'evolució diurna, i possiblement a partir d'aquest migdia, aquesta tarda, és probable precipitació feble a cotes mitjanes i altres de l'extrem nord del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà progressivament dels 2.000 als 1.500 metres. A la tarda és possible algun ruixat, aïllat o feble al Pirineu Oriental. Les temperatures cap a baix. De fet, entre aquesta nit de divendres i demà dissabte ja notarem com es normalitzen pel que toca de l'època de l'any. Almenys estarem un dia així, I actualitzem com està la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs continua la calma en general, d'aquesta xarxa viària, encara amb poc volum de trànsit, si bé no tenim constància d'ara mateix de cap gran incidència que ens pugui provocar aquestes retencions importants. Sí que es van carregant molt de mica en mica les rondes de Barcelona. La ronda de dalt, en sentit Besòs, ja va un pèl més carregada, lenta, amb aturades de moment puntuals entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron. Aquest tram un pèl més carregat, ronda de dalt, sentit Besòs, passa el mateix amb la ronda litoral. Bàsicament parlem d'un tram més intens, una mica lent, entre Prim i la Barceloneta, en aquest cas en sentit Llobregat. Per tant, aquí a les rondes sí que hi ha una mica més de volum de trànsit, però en general a la xarxa viària la situació la veiem molt i molt tranquil·la.
Roger, que tinguis un bon dia i un millor cap de setmana.
Igualment, a reveure, adéu-siau.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Em quedo una frase que comentava abans, el 80% de les cures per a persones amb esclerosi múltiple avançada les proporcionen les famílies. Aquest és una dada i jo crec que deixa molt clar quina és la situació, no?, de les necessitats que, de la societat. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Molt bon migdia.
Com ho tenim?
Doncs mira, d'entrada, parlaves d'aquest 80%, efectivament, de les cures que són proporcionades per la família, però és que a Catalunya prop de 9.000 persones conviuen amb esclerosi múltiple. La majoria són diagnosticades entre els 20 i els 40 anys i el 85% presenta una malaltia en què es diuen períodes d'exacerbació dels símptomes, brots, amb altres que són períodes més tranquils i on la malaltia no avança tant. Tot i els tractaments que hi ha actuals, en molts casos la malaltia continua progressant i deriva en un estat d'esclerosi múltiple avançada. I en aquest cas, doncs, els símptomes i també les dificultats causades per la malaltia, doncs, afecten de forma significativa a la qualitat de vida del malalt i, per tant, afecta això, efectivament, a la família i als cuidadors. I de quins símptomes estem parlant? Doncs de pèrdua de mobilitat, d'incontinència, de deteriorament cognitiu, de fatiga, de problemes de parla i disfàgia i de disfunció sexual, entre d'altres, no? Per tant, existeix una discapacitat física significativa i en aquest punt la persona malalta deixa de ser autònoma. Aproximadament un terç de les persones amb esclerosi múltiple doncs necessita algun tipus d'ajuda en el seu dia a dia.
Si et sembla, Yolanda, anem a conèixer la història i la situació d'una malalta d'esclerosi múltiple, la Irene Bolea, que la tenim al telèfon. Irene, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta és com estàs, Irene?
Bon dia. Doncs bé, la veritat és que estic bé.
Bé, això és bo. En principi, en quin moment et diagnostiquen l'esclerosi múltiple?
A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple als 24 anys, ara fa 19 anys.
19 anys. I com ha estat des d'aquell minut, des d'aquell moment del diagnosi fins ara, aquests 19 anys, com ha avançat aquesta esclerosi?
Doncs els primers 11-12 anys, la veritat és que no va avançar. Vaig fer vida normal, estava estudiant, vaig poder acabar la carrera, vaig poder marxar d'Erasmus inclús, i l'únic record de la malaltia era que m'havia de medicar setmanalment, però vaig fer vida completament normal. I això es va començar a desmadrar una mica a partir del sí, al cap dels 12 anys o així, d'anar a treballar a l'estranger, amb un ambient així una mica tòxic, diria jo, estressant, i allà vaig començar una mica ja a agafar un bastó, i a caminar amb bastó, i després ja també es va tornar a complicar quan vaig voler tenir un fill. A l'haver de deixar la medicació també es va començar a complicar una miqueta i ja al tenir-lo doncs ja va ser quan ja em vaig quedar amb la cadira de rodes.
Ah, i a partir d'aquí és quan ja, clar, necessites ajuda, no? Com és el teu dia a dia?
Necessito ajuda. Jo, o sigui, no tinc tanta dependència, per sort, de moment. Necessito ajuda perquè visc sol amb el meu fill, que té 3 anys i mig, i necessito molta ajuda perquè m'ajudi principalment amb el nen.
Sí.
I amb les feines de la casa, amb cuinar una mica, però per la resta jo sóc molt autònoma i ho faig tot al meu ritme, evidentment, perquè res és com abans, però intento fer les coses per mi mateixa.
Jo, de totes maneres, suposo, perquè estàs explicant, que cada dia ha de ser una adaptació, no? És un pas més a adaptar-te al que pugui haver.
Sí, és de les coses pitjors de la malaltia, crec jo, i a part de la fatiga, que va augmentant sempre, és aquesta adaptació, aquesta incertesa, que mai saps com t'aixecaràs el dia l'endemà ni com acabaràs el dia, i és una adaptació diària. Has d'anul·lar plans doncs 2 hores abans de sortir, perquè no, de sobte et ve aquesta fatiga, i sí, és diàriament has d'anar doncs, reposant-te.
Clar, jo suposo que jo parlo ara precisament. Clar, possiblement hi ha una cosa molt admirable i és la fortalesa mental que s'ha de tenir per anar afrontant tot això dia a dia.
Bueno, és que no ens queda una altra.
No, ja, però no tothom aconsegueix. A vegades va en funció també de la persona, no? De ser conscient, d'acceptar-ho i ser forts mentalment, perquè és un dels punts clau, suposo.
Sí, clar, no et pots enfonsar, no. No pots afrontar perquè és el que et deia, aquesta incertesa, no saps cap on et portarà. També jo sempre comento que els malalts crònics estem de dol constant, perquè sempre hi ha una pèrdua més endavant, no? De sobte tens una pèrdua funcional que no hi comptaves i encara t'estàs fent aquest dol i hi ha també un altre al cap de poc temps, no? Llavors, realment sí que has de ser fort i relativitzar i pensar més en el que pots fer que en el que no pots fer i amb mirada a trobar les maneres de fer el que tu vols fer, que és el que jo hi dedico més temps, amb això, com vull fer una cosa, amb com la puc fer.
Ara mateix, conforme a la medicació, què prens? Què prens? I sobretot, què diuen els metges?
Jo, bueno, els metges, aviam, jo prenc un fàrmac que es pren a cada 6 mesos, va a l'hospital i t'ho posen ells, endovenós, i els metges, doncs, ja fa 2 anys que les meves ressonàncies són estables. Llavors, en teoria, ara m'estic en un moment de la malaltia que estic estable.
D'acord.
Esperem que continuï així.
És a dir, dins del que hi ha, és una bona notícia, aquesta.
Clar, sí, és una bona notícia. El que no saps mai és, estic estable avui. Demà ja veurem, o demà passat, o el mes que ve. Però, clar, hem de pensar en avui, saps?
Quan parlem, clar, de tant de bo no sigui així, no? Però quan hi ha més dependència de tot això, costa molt trobar gent, és a dir, assistents, gent que ajudi?
Sí, pel que tinc entès, perquè conec persones que sí que estan en una fase més avançada que la meva, costa molt, perquè hi ha una figura que es va voler posar fa temps, que és la figura de l'assistent personal, que no, ara mateix és una figura que l'has de pagar tu de la teva butxaca, i això és una persona que ha d'estar, doncs, com a mínim 12 hores al dia, depèn de la necessitat, però ha de ser 24 hores, i ha de ser persones formades una mica sanitàriament, o en funció del cas, i costa molt de trobar-les, i a part, clar, és un cost important, que aquest és un altre, els costos aquests una mica ocults de la discapacitat, que són molt importants.
Clar, jo estava precisament miraven aquests informes, no?, de la Fundació Esclerosi Múltiple, conforme a que un tres de les persones amb la teva malaltia, doncs, en fase avançada i tant aquesta ajuda diària, però que el 80% d'aquestes cures les proporciona la família, és a dir, que la família en aquest cas és un dels suports imprescindibles, pràcticament, no?, molt necessaris.
No, imprescindible. Actualment és així, sí. Jo, el suport que jo tinc també per ajudar-me amb el meu fill tot és la família, també. És els meus pares, les meves germanes. Si jo empitjoro, l'única solució és la família, perquè econòmicament jo no podria permetre tenir algú a casa, doncs això, 12 o 24 hores, i recau en la família i sobretot en les dones de la família.
Sí, sembla que és una d'aquestes etiquetes que hi ha, no? Que el perfil de persona cuidadora acostuma a ser dona, majoritàriament,
Clar, i és una dona que abandona, doncs, la seva feina si la té i es dedica exclusivament a això, a les cures de la persona dependent.
Doncs, Irene Bolea, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos i transmetre's la teva experiència. Molt amable.
Gràcies a tu per l'interès i per donar, sobretot, a visibilitat a la malaltia i a la necessitat. Gràcies.
Una abraçada, Irene.
Igualment.
Clar, la història de la Irene, doncs, insisteixo, jo admiro a la gent que té aquesta fortalesa mental, perquè cal tenir fortalesa mental.
Sí, ja diu cada ella, no?, que és com viure en un dol, perquè saps que tard o d'hora perdràs alguna funcionalitat, no? I el que comentàvem abans, 80% de les cures són proporcionades per la família, una situació de discapacitat que afecta, doncs, això, a l'entorn de la persona, a la família, a les persones cuidadores, que sovint esdevenen, doncs, també el principal suport emocional i físic, perquè assumeixen aquestes tasques, no?, de cura física i emocional, administratives, domèstiques. I mira, t'explicaré el cas de la Marta, que és parella i cuidadora del Quim. El Quim fa 33 anys que li van diagnosticar la malaltia. Evidentment, la seva dependència és superior a la de la Irene, no?
De la Irene, sí.
Perquè va en cadira de rodes, té problemes ja, no?, per parlar. Doncs ella explica que va haver un moment, 33 anys, en què no podia més, i que un factor molt important per superar aquesta situació és que ell acceptés la seva dependència.
Va haver-hi un moment que jo ja no podia més amb ell. Jo no em queixava de la malaltia, em queixava de la seva no acceptació. Va ser com un ultimàtum. Li deien que aquí hi ha un problema mecànic, però nosaltres no tenim per què ser infeliços, hem de ser feliços. I va ser gràcies a aquesta crisi tan bèstia, doncs, que ell va fer un clic. I a partir d'aquí ja és una altra història, perquè al acceptar-ho, què passa? Una pau?
Clar, tot passa per això, possiblement per acceptar la teva situació.
Efectivament, perquè també estàs ajudant a l'altra persona.
Correcte.
I una altra de la qüestió que diu la Marta, que és molt important, és no tancar-se exclusivament en la cura, no?, de la persona malalta, no?, sinó que és important que cadascú tingui el seu espai, que ella pugui sortir a, doncs, què sé jo, a sopar, per exemple, sí, amb unes amigues, i que ell, sobretot, en aquest cas, perquè estem parlant del Quim, li doni suport i fins i tot l'animi a fer-ho, no? I això, com explicava la Marta, doncs tampoc és un punt important per tal de superar aquesta situació o portar-la millor.
Donar l'aigua al menjar, rascar, sonar, necessitar que t'ho facin tot, absolutament tot. Això és la dependència. I això, clar, cansa molt. Físicament, però també psicològicament, te cansa molt. És importantíssim tenir un espai i que l'altre ho respecti i que t'animi a anar-te'n, a quedar. I nosaltres, bueno, jo en Quim li veig.
És que, efectivament, la sobrecàrrega, no?, pot provocar estrès, ansietat, depressió, fatiga, i necessita, no?, aquest moment també per evadir-se una mica.
Abans ho comentava... És una mica reflexionar sobre qui cuida el que cuida, no?
Exacte, és això. És això. Que, per cert, jo aconsello als nostres oients que entrin, doncs, a la web de la Fundació Esclerosi Múltiple, perquè hi ha vídeos on es pot veure, on es pot conèixer, per exemple, la història de la Marta i el Quim, no? Perquè la Marta explica, per exemple, que els amics li diuen, no, quina sort que té el Quim de tenir-te. I ella diu, no, potser la sort la tinc jo, no?, de tenir el Quim que m'estima, som un equip,
i tant,
diu.
És un equip en aquest cas, eh?
Mira, i encara et donaré algunes dades que ja ho comentava, la Irene abans. Doncs això, els àmbits que més impacten en el rol de les persones cuidadores són, en el 43% dels casos, en la salut emocional, el 34% econòmic i el 28% en la salut física. I és que s'ha de tenir en compte també que més d'un terç ha de deixar de treballar i, com a resultat, doncs, en un 84% dels casos han vist la seva feina i carrera afectades per aquesta situació.
D'això ens podríem deixar sobre la taula unes quantes preguntes. La primera, hi ha un prou suport de les administracions a les persones que necessiten o a les persones que cuiden, en funció de quin ajuntament? Per exemple, a Barcelona sí que té algun servei que ajuda. És el servei Respira, per exemple. És un d'aquests serveis que serveixen, doncs, per donar aquest respir i portar una persona substitut, entre cometes, mentre la persona que cuida descansa. Seria una d'aquestes situacions, però no acostuma a ser un d'aquests serveis generalitzats arreu de tot Espanya. Seria un dels problemes. Cuidar també el que cuida.
I després està el problema de l'esclerosi múltiple, que potser no se n'és conscient, no?, de les conseqüències que té a mitjà i llarg pla. Sí que se'n parla més de la ELA, per personatges com, per exemple, el que va ser porter del Barça, sí, Juan Carlos Unzué, que, per cert, ells també es queixen d'això, de la falta d'ajudes, i que molt sovint es veuen obligats a morir, diuen ells, perquè no es poden permetre totes les despeses que suposa un malalt amb ELA, que diguem que la seva evolució és molt més ràpida. Estem parlant d'uns 5 anys aproximadament. I aquesta és una de les qüestions, com dèiem, que, bueno, que es queixen, aquests malalts.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Que tinguis un bon migdia i un millor cap de setmana.
Igualment.
Cuida't. De seguida actualitzem titulars de la jornada, i aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
No sé qué pasa, no arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me han cambiado a la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La mítica Carmina Burana de Karl Orff en el Palau de la Música. La novena sinfonía de Beethoven con su inmortal himno de la alegría. Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 1 de abril. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institut Odontològic, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, Colabora Acció, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona. Y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
En 2022, el número de pequeñas y medianas empresas que pidieron un crédito creció un 5,7%. ¿Por qué es tan difícil para las pymes acceder a un crédito?
El primer motivo es por el tamaño de la pequeña y mediana empresa española, que comparativamente con la europea, pues tenemos un número de empleados pequeño y esto hace que el nivel productivo...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. És el moment d'actualitzar titulars. Anem perquè torna la Lliga, torna el Barça a jugar, torna l'Espanyol, torna el Girona. Iba a dir, torna la serpiente multicolor, però això és el ciclisme.
No, això és el ciclisme.
És el ciclisme, sí. Bé, demà juga el Barça. Bon dia.
Bon dia, senyor Cruz, bon dia. Sí, està bullint la prèvia del retorn de la Lliga després de l'aturada FIFA. Miri, demà tenim un Elche-Barça. El Barça és ara Araujo, és alta mèdica. Recordem l'absència per targetes de Rafinha. Anem a veure quina davantera posa el Barça de Xavi, que ha tancat el tema Ansu després de les declaracions del seu pare al Partidazo.
Crec que ja està tranquil, està centrat, això és el més important. A mi el que em preocupa és l'Ansu, no el seu pare, ni el seu representant, ni la seva família. No li dono massa importància a les declaracions del pare, l'entenc perfectament. Jo també he viscut situacions semblants. Ell està patint pel seu fill i no se li ha de donar més importància.
Demà Montilivi, Girona, Espanyol. Problemes a l'Espanyol. No té lateral esquerre. No arriba lesionat Olivan i està sancionat Cabrera. Al Girona, la novetat és que tornarà a la llista Jan Couto. Diego Martínez afronta el primer partit. Després de ser ratificat per la junta directiva, Mitchell confia en els seus.
A mi és el que me reconfortaria, Iván, es ganar mañana. Pero no a mí, yo creo que a todo el españolismo, no a todos los pericos, ¿no? Es verdad que el equipo no está en su mejor momento de rendimiento ni de estado de confianza, pero también es verdad que el superar este tipo de momentos te hacen mucho mejor.
Espero que el equipo demà done la mejor versión de la nuestra capacidad, que pienso que podemos hacer un gran partido y ganar a cualquier rival.
I a llista de la selecció espanyola femenina, la última abans de la llista definitiva pel Mundial, la notícia és el retorn d'Irene Paredes. Cap de les 15 jugadores enfrontades al seleccionador està dintre la convocatòria. En bàsquet, avui Copa de la Reina, quarts de final, Unigirona Guernica, Barça Sant Feliu en Perfumerías Avenida, ahir a l'Eurolliga, Barça 72, Alba 56, el Barça jugarà el playoff de quarts amb factor pista a favor.
José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Igualment que tinguis un bon cap de setmana, ja sabeu que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzem tota la informació esportiva de casa. Esports Cope amb el Joan Ballori. L'actualitat de titulars amb la Yolanda Canales. Hola, Canales, de nou. Bon migdia.
Bon migdia de nou. Doncs mira, recollirem el toc d'atenció que li ha donat el president de la patronal de l'automòbil ANFAC, Gwen Griffiths, al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè acceleri i incentivi mesures que facin que el vehicle elèctric sigui atractiu. El sector ha de veure Catalunya, Barcelona i Espanya com un país amic de l'automòbil, perquè, si no, les inversions se n'aniran a altres països que estan apostant per la indústria de l'automoció. Però altres administracions catalanes no ho posen fàcil al sector. És el cas de l'Ajuntament de Barcelona i com a prova unes declaracions del tinent d'alcalde Jordi Martí, que, atenció, va dir que s'havia de dificultar l'ús del vehicle privat i actuar sobre el transport públic. És obvi, va dir, que en posar dificultats a l'accés en cotxe, doncs molta gent es passaria a altres modes de transport. També us explicarem que Salut oferirà incentius als professionals sanitaris per als llocs més difícils de cobrir, que solen ser els allunyats a l'àrea metropolitana de Barcelona i altres ciutats, seran complements econòmics i facilitats en habitatge o transport. El pla compta amb uns 40 milions d'euros. Què diuen des del Sindicat de Metges de Catalunya? Que la música sona bé, però que ara s'ha de veure com queda tot. Volen ser, en aquest cas, prudents. I un apunt més, la salut dels boscos catalans està empitjorant com a conseqüència del canvi climàtic, la sequera i la presència de plagues i malalties que afecten els arbres. És una de les evidències que ha recollit el Departament d'Acció Climàtica a través de la xarxa de seguiment 8x8CAT, que mesura l'estat de la massa forestal amb un seguiment de més de 9.000 arbres i situa la defoliació al voltant del 30%.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu. De seguida, atenció, mira, us explico un què. El dia 2 d'abril, que és diumenge, aquest proper diumenge, és la data de naixement de Hans Christian Andersen. Per aquells que estiguin una mica despistats i em diuen, vale, bien, i este senyor quin és? Doncs és l'autor dels grans contes infantils de tota la vida. Per què dic això? Doncs perquè aquest dia celebrarem el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. I per què dic això? Doncs perquè ara s'ha arribat a una gran conclusió després de molt què i de molta tecnologia, i és que per transmetre valors, valors no només morals, ètics, sinó per aprendre a fer un relat, per aprendre a entendre les coses i el món que ens envolta, el llibre en paper, el llibre de tota la vida, explicar un conte als petits, als 2 anys, 3 anys, doncs són el vehicle perfecte, doncs, per inculcar valors, en aquest cas. Valors guiats. És veritat que estem davant possiblement d'un gran monstre com és Internet, que aquí hi haurà de tot. Però clar, aquest és el problema, que hi ha de tot i no hi ha guia. Aquest és el problema, que hi ha coses molt bones i coses molt dolentes, però és que no hi ha guia, aquest seria el problema. Per això, aquest refugi del llibre de tota la vida és un dels que és. De seguida en parlarem amb una persona que en sap molt de tot això i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. que suena tu Semana Santa.
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol, 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 gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Possiblement una de les preocupacions que tenim els pares és transmetre els valors adequats als nostres fills, sobretot quan són petits, en aquest cas. Hi ha una eina clau i que segurament els darrers anys, amb l'explosió de la tecnologia, doncs ens hem anat oblidant, no? Com si fos una peça d'aquelles vella que s'abandona. Però no és així. El llibre escrit, el llibre en paper, continua sent el principal valor refugi per transmetre aquests valors. El valor d'explicar un conte. El valor d'explicar un conte. Diumenge, dia 2 d'abril, és el dia mundial del llibre infantil i juvenil, i això coincideix amb el naixement de Hans Christian Andersen, el gran autor dels contes. Tenim al telèfon el catedràtic de didàctica de la literatura i director del grup Trivium de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Marcin Kazmierczak. Ho he dit bé, perquè és un nom una mica difícil de pronunciar. Marcin, bon dia, benvingut.
Bon dia, molt correcta la pronunciació.
Sí, Kazmierczak, és correcte?
Això, sí, fantàstic.
Correcte, doncs gràcies per estar aquí amb nosaltres, Marcin. Escolta'm, quin paper juga tota aquesta literatura infantil i juvenil a l'hora de transmetre els valors als petits?
Sí, això és un tema fonamental, perquè no només és un qüestió del llibre, que també, com tu has dit, sinó que també és de la literatura oral, l'origen oral, perquè el nen, abans d'aprendre a llegir, ha d'aprendre ja la informació bàsica sobre el seu món de valors, sobre la seva identitat personal, individual, la seva identitat com a membre d'una unitat familiar, d'un patrimoni de la família i de la comunitat en el sentit més ampli. I per això, doncs, comptar a comptes als nens que representen aquest món de valors és absolutament fonamental. Això és una cosa que tenien clar els antics, no? Des d'Esopo, sí, etc., però que s'ha posat en valor un altre cop en els temps recents, filòsofs com, per exemple, Alasdair MacIntyre, un neoaristotèlic, que diu que la literatura no només és un mitjà vàlid de transmetre valors, sinó és l'únic mitjà eficaç en aquesta tasca.
L'únic mitjà? És una afirmació una mica agosarada quan en uns temps com els que corren dir que és l'únic mitjà per transmetre tot això? No és una mica agosarat?
Home, doncs sí. Totalment, totalment. El que passa és que hem de tenir el valor d'anar a contracorrent, perquè si no, resignar-nos a que el nen es trobi sol en aquest oceà de moltes oportunitats també de trobar informació interessant, que és internet, però també, diguem-li, sense cap guia i sense cap filtre, perquè és el que es troben avui, no? Un nen de 6, 7, 8 anys que es fica a l'internet, doncs, evidentment, sense supervisió, és un perill. I, en tot cas, perill de pèrdua de temps, en el millor dels casos.
Perquè...
I, per tant, sí, jo crec que té raó en MacIntyre. I, en tot cas, des del nostre grup Trivium, a la Universitat Abat Oliba, estem totalment apuntats a aquesta batalla, doncs, per salvaguardar la paraula escrita i el relat, la narració, com a la base fonamental de formació, d'identitat i del món de valors de la persona.
Per què ha tornat a revifar tota això, la literatura infantil i juvenil, com forma de transmissió de valors? Per què aquesta revifada?
Suposo que, entre altres motius, és precisament la crisi de valors, no? La gran crisi de valors, que això és una cosa constatada, ningú contesta, que el món canviant, no? Que tot caduca immediatament i estem bombardejats per tot tipus d'informació i també d'ideologies noves, no canviants, necessitem tornar als valors de tota la vida, perennes, no? I això ho trobem en les grans obres de la literatura clàssica, sobretot la literatura clàssica infantil i juvenil, i per tant crec que no, doncs, n'hi ha aquesta necessitat i aquest desig de tornar a tenir alguna cosa estable, no?
I creus que som conscients d'això? Sobretot ara parlo dels pares, en aquest cas, perquè els nanos, en general, el que els hi donis, no? Però som conscients d'aquesta necessitat, d'aquesta importància de la literatura escrita?
Jo crec que la majoria, malauradament, no som conscients. Perquè la veritat és que la solució més fàcil i per un pare és donar-li una play al nen, no? O donar-li el codi de la paraula clau de Netflix, o deixar-li entrar a l'ordinador, al telèfon, o donar-li un telèfon, i som-hi. Llavors tens el nen quiet durant hores i hores i hores i pots fer les teves coses. El que passa és que després te n'adones que aquest nen et sorprèn en unes conductes, no? Això ho estem veient als centres comercials, nens de 13 anys, doncs agredint noies, no em vull posar dramàtic, però són les coses que estan passant. Llavors dius, què està fent en totes aquestes hores? Potser que m'hauria d'interessar. Llavors jo penso que sí que estem en el moment en el que els pares no tindran cap altra solució que començar a interessar-se i doncs prendre consciència d'aquesta situació, que els nens no els hi pots deixar en el seu temps lliure, doncs exposats als continguts que sobre els que no tens cap control ni influència. I llavors una solució interessant és aquest cànon de literatura que saps que transmet els valors que tu estàs a bord. I després, no només literatura, també bon cinema, teatre, deports, o sigui, hi ha tot un bandall de coses, no? Però la literatura, aquí el tema important és que tampoc també el perill que tenim és que d'adonar-nos massa tard. Això s'ha de començar quan el nen té un any, no quan té 7 o 8 anys. En un any, dos anys, li has de comptar comptes. Perquè diuen els adults, diem avui, que als nens no els hi agrada la literatura, no els hi agrada llegir. Mentira, això és una mentida. Perquè tu, si li preguntes a un nen d'un any, de dos anys, vols que et conti un compte? Tots diuen que sí, perquè els encanta. Perquè som animals narratius, no només racionals, com deia Aristòtil, sinó també narratius. I per encert et diu que sí. I si tu comences aquesta iniciació a la literatura oral, contant-li comptes amb 2, 3, 4 anys, entrarà amb naturalitat en la literatura escrita amb 5, 6, 7 anys, etc.
És curiós, Marcin, perquè en el fons estem parlant de les tàctiques d'abans. És a dir, quan parlo d'abans, atenció, em situo, quan parlo d'abans parlo, ara estem en una explosió d'intel·ligència artificial, estem parlant d'un immens oceà infinit d'informació bones i dolentes com és internet, estem parlant de mòbils, estem parlant de connectivitat, estem parlant de 5G, estem parlant dels notebooks, estem parlant de tot això, però en el fons el que preserva els valors continua sent lo de sempre, els llibres, sí, lo d'abans.
Sí, sí.
És curiós, això,
sí,
no?
Sí. És el cànon, la cultura té el seu cànon.
Que se'ns oblida, que un llibre continua tenint la seva validesa, que no ha caducat.
Sí, sí, i per sort, fins i tot el llibre en paper. O sigui, el tema és que continuïn connectats amb la narració, amb el relat.
D'acord.
Perquè el relat dona un sentit d'unitat. També ensenya a construir un discurs. El problema dels nens que només es dediquen a TikTok, petits vídeos de YouTube, etc., és que tenen la ment fragmentada, que no són capaços de concebre a si mateixos ni la història del seu poble, ni tan sols doncs una redacció com una unitat que té un principi, un desenvolupament i un final. I això sí que és una cosa que hem de lluitar perquè conservin.
Doncs, senyor Marcin Kazmierczak, catedràtic de didàctica de la literatura i director del grup Trivium de la Universitat Abat-Oli Maceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha sigut un plaer.
El plaer ha estat nostre. Bé, de seguida parlarem de professions de tota la vida. professions relacionades amb l'hostaleria. Parlarem amb l'Escola d'Hostaleria de Barcelona sobre una professió de present i de futur i després parlem de les novetats de cinema aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de futurs professionals, si us sembla. L'hostaleria era, és i serà. I a vegades se'ns oblida això. Se'ns oblida això, eh? Ens deixem enlluernar i se'ns oblida això. Parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, parlarem dels seus cicles formatius oficials de cuina i d'altres, i per parlar d'això parlem precisament amb el director general de l'escola, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, fundada l'any 1985, el senyor Iñaki Gorostiaga. Iñaki, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. A vegades se'ns oblida, les professions de tota la vida,
Bueno, al final l'escola es va fundar per una mancança que hi havia de professionals, pel gremi hotels i gremi restaurants, i portem quasi 40 anys funcionant. I realment, sense les mans i la formació amb els alumnes del nostre sector, no sé què faríem, perquè al final és el PIB més important del nostre país.
I tant, estem parlant d'un sector importantíssim i essencial en aquest cas. Comencem, parlem de l'escola. Què feu a l'escola?
Doncs mira, l'escola per la gent de Barcelona encara es coneix com l'escola de Montaner. Nosaltres formem en cicles de grau mig per ser metres, per ser caps de cuina o caps de pastisseria. A nivell superior faríem directors de restauració, que és un grau superior, i després hi ha molta formació per professionals, inclús som responsables de tota la formació que fa el gremi hotels i gremi restaurants.
De tot el que feu, què li doneu més importància a l'escola?
Per mi, jo soc exalumne a l'escola i el més important que em va semblar és que nosaltres ensenyem una professió, però donem uns valors i unes tècniques i habilitats directives que els permetrà dedicar-se al nostre sector o a un altre, perquè al final el que formem és un període entre, podríem dir, 16 i 20 anys, i donem uns valors i unes capacitats que formen persones. Després sí que es donen personals habilitats tècniques per arribar a ser un gran cuiner, un gran cambrer, un gran pastisser, que a nivell de gestió hi ha un compromís molt important, que s'hi permetrà amb el temps arribar a ser caps de cuina, caps de sala, pastisseries, directors de restauració. Però el més important és que el que aprendràs aquí et servirà per la teva vida i per la professió que vulguis desempenyar.
Estàvem parlant al principi que va ser fundada l'any 1985 pel Gremi d'Hotels i el Gremi de Restauració de Barcelona per donar resposta a la mancança, no?, de professionals. Preocupa encara aquesta baixada de professionals en el sector?
A veure, sí que és veritat. En el seu moment es va fundar per formar, podríem dir, els millors professionals o els líders del sector, d'on ha sortit, per exemple, José Andrés, i a data d'avui sí que preocupa molt, perquè és una professió que ha donat a la comunicació que s'ha fet des de diversos àmbits, entre cometes, ha perdut una mica de prestigi. Jo crec que això s'equilibrarà, però que ens trobem en un moment que qualsevol alumne nostre pot rebre 20 ofertes de feina per alumne. Que sempre diem que d'aquí, d'aquesta cuna i d'aquest espai, doncs, han sortit grans xefs, grans metres i grans pastissers emblemàtics, no només xefs.
És la masia de l'hostaleria de Barcelona, en aquest cas, seria, eh?
Correcte.
Doncs, senyor Iñaki Gorostiaga, director general de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs bé, és el moment, com de costum, anem a parlar de cinema, anem a parlar de pel·lis. Bàsicament de pel·lis, perquè no parlem només de gran pantalla, sinó que parlem també de tota l'oferta que hi ha a plataformes, que avui en dia és el que, en tot cas... Taisan Cau, com estàs?
Bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
A veure, ¿en qué ácidos te has sumergido esta semana y a cuáles nos recomiendas que nos sumerjamos?
Bueno, primero decirte que John Wick, número uno en taquilla, normal, en todos los sitios donde
normal
se ha estrenado, normalísimo.
La peli es muy buena.
¿La has visto ya?
Hombre, si te gusta la acción, ¿eh?
¿La has visto ya?
Sí, la he visto. Sí. Alucinante.
Espectáculo, ¿eh?
Espectáculo. Espectáculo puro.
Espectáculo, espectáculo.
Espectáculo puro.
Y, bueno, pues, y Shazam 2 se ha estrellado. Y
qué raro.
Tengo que decirte, bueno, para toda la gente que sea muy cinéfila, no sé si lo saben, no creo que queden entradas ya, pero el día 9 de abril estará en el Cine Coliseum Quentin Tarantino haciendo una conferencia hablando sobre su libro que acaba de publicar.
¿Sí?
Y también, pues, bueno, será como una especie de masterclass sobre pues lo que le gusta a él, y entonces pues, bueno, pues para así de cara a San Jordi pues ya podéis comprar el libro, y si podéis ir a la conferencia, que los precios serán un poco prohibitivos, pues mejor que mejor. Y
¿Alguien crees que le preguntará que, si el cine de superhéroes está de capa caída o ya está, bueno, cayendo?
Yo creo que no, ¿eh? No sé, yo creo que no.
Bueno,
está ya la cosa muy muy sobada. Y aprovechando que Tarantino vendrá a Barcelona, de aquí a un momentito te hablaré de otro cinéfilo hablando sobre cine, pero antes nos vamos con un par de estrenos de hoy que quiero recomendar. El primero de hoy, no sé si sabrás cuál es, porque está también en boca de todo el mundo. Lleva la gente meses y meses esperando este día, porque se estrena El Oso Vicioso.
Se ha perdido mucha cocaína. Tenéis que ir a buscarla.
No te comas eso, no te lo comas.
Vamos a ver cómo le afecta a un oso.
He visto 30.000 veces el tráiler.
¿Lo has visto?
Cuando hay un bombardeo de estas características sobre una peli, en tráiler, o sea, que abres cualquier plataforma y te encuentras como publi el tráiler del Oso Vicioso y la frase de ¡el oso se ha tomado toda la cocaína! Es que la peli tiene que ser muy mala.
Sí, sí. Bueno.
Tiene que ser malísima.
Es una película que, bueno, por lo menos es corta, dura 95 minutos.
Lo mejor es el tráiler.
Está dirigida...
¿Qué te hace gracia?
Ahí
mira,
está. Ahí está, ahí está. Está dirigida por Elizabeth Banks, que no es precisamente una buena directora, es la directora de una de las... La última versión que hubo de Los Ángeles de Charlie, que fue también un fracaso, y pues tiene una carrera como mínimo irregular, ¿no? Y es una película que está basada en hechos reales, no sé si lo sabías, está basada en hechos reales.
No lo sabía.
Sí. Pero... Y pasará la historia como la última película en la que aparece Ray Liotta, el protagonista de uno de los nuestros, de Martin Scorsese. Bueno, pues la película no pasa de ser un chiste gracioso que se intenta estirar un poco a ver hasta dónde llegamos, pero no
los
no
chistes
da
graciosos
mucho.
Cuando son cortos son buenos, cuando se alargan
no da más de sí, pero bueno, pero es una película que eso, ya te digo, la gente lleva tiempo esperando, seguro que va a tener una buena taquilla al principio y luego ya con el boca a oreja veremos hasta dónde llega.
Seguro que la gente está esperando esta peli, ¿estás seguro?
Sí. O sea, estaba en boca de todo el mundo desde hace mucho tiempo.
Yo estoy deseando que la quiten ya para que no, cuando habrá cosas, que no me salga otra vez el trailer constantemente.
Sí, y ahora, pasando de un animal a otro...
Bueno, básicamente, ¿de qué va? ¿De un oso que se come un paquete de cocaína? Esto,
sí, es un avión que perdió unos fardos de cocaína, se les cayó en un bosque, y el oso esnifó, bueno, se comió un fardo de 3,5 kilos, con lo cual se volvió loquísimo y persona que se le ponía por delante, pues persona que acababa despedazada. Y entonces, pues bueno, es una salvajada. Que, bueno, pues...
es que me explica...
El argumento es lo que es.
Y ya está.
Nada más de sí.
Vamos a por más.
Nos vamos de un animal a otro y ahora nos vamos de una película para gente adulta a una película infantil que se llama Oink Oink.
Ha llegado el momento de darte mi regalo. Ahí lo tienes.
Es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida, abuelo. Os presento a Oink.
No, va a ser un desastre.
Bueno, amigo Taisán, ilumíname.
Película para niños.
Sí.
Es más corta todavía, dura solamente 72 minutos. Y si queréis ir al cine con vuestros infantes, bueno, pues esta es una película holandesa de stop motion con personajes animados por movimiento
frame a frame. Me gusta mucho.
Real.
Son arte.
Sí. Normalmente, solo por el concepto stop motion ya...
Sí, es muy bueno.
Ya,
Pinocho, por ejemplo, era el concepto stop motion que en fin, el stop motion bien hecho es alucinante.
Y lo que ha sido toda la vida, pues, Ray Harryhausen y las películas de Sinbad, El Marino, las de Jason y los Argonautas.
Sí, señor.
Estas clásicas. O Pesadilla antes de Navidad, que fue, digamos, el último gran éxito de la stop motion. Esta película, el tráiler es muy sencillito, es una película, pues ya te digo, pues orientada muy para el público infantil, de origen holandés, en la cual, pues, un abuelo le regala a su nieta un cerdito y bueno, pues ella está muy, muy contenta, muy feliz, va a ser su mascota y en principio pues tiene a toda la gente a su alrededor pues en contra, los padres que le dicen no puedes tener el cerdo en casa, si lo quieres tener hay unas normas, que el cerdo pues como va a la suya pues hace lo que le viene en gana y luego pues bueno, pues el resto del pueblo pues todo el mundo tiene pues un perro, un gato y ella con su cerdito, ¿no? Y es una película que además también tiene un mensaje, pues el villano de la película es un carnicero. Entonces, tiene un mensaje vegano.
Un mensaje muy vegetariano.
Vegetariano, vegano, ¿no? Pero bueno, sí. Es bonito. Y una película, pues, divertida y entretenida para ellos. Ahora nos vamos a lo que decía yo sobre reflexiones cinéfilas con una serie documental de 3 capítulos que la podéis encontrar en Filmin. Vamos con Martin Scorsese, un viaje a través del cine americano.
It plays Iago to your psyche. As with heroin, the antidote to film is more film.
Very nice.
Que supongo que es Martin Scorsese dando una masterclass en
sí,
este caso, ¿no?
En efecto. Martin Scorsese explicando de dónde proviene su cinefilia, cuáles son sus reflexiones sobre el cine. Son 3 capítulos de 1 hora y 10 minutos más o menos cada episodio. Solamente cine americano.
Es que estamos hablando de un maestro de maestros.
Sí, es un documental del año 1995, cuyos 2 primeros capítulos podéis encontrar también libres en YouTube. El tercero no está. Y que es, pues, bueno, pues es espectacular, sobre todo porque tiene mucho contenido antiguo y cuando él te lo explica te das cuenta de lo moderno que era o que es el cine mudo y el cine en blanco y negro, que está hoy en día la gente que te dice, bueno, yo soy muy cinéfilo, normalmente te habla del cine de los últimos 20 años. Hay cine mucho más antiguo y además de sus reflexiones aparecen otros directores entrevistados que dan su opinión también. Gente pues como Kim Vidor, John Ford, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola o por ejemplo George Lucas, porque como es del 95 es justamente cuando empieza la revolución digital, ¿no? Entonces va a ser el gran cambio. Es una masterclass que no hay que perderse. Si los que seáis cinéfilos, o sea, os va a encantar. Es un disfrute absoluto. Y además,
es gafapasta, es el toque gafapasta del
no,
día.
No, bueno, es el toque didáctico, ¿no?
Bueno, didáctico.
Cualquier persona que se quiera dedicar al cine a ver estas cosas, porque vale. Te das cuenta de que es el ABC. Hay que conocer todo lo que ha habido anteriormente y volver también un poco a los orígenes, ¿no? Porque, ya te digo, lo que era antiguo siempre es moderno.
Bueno, Taisán Cau, ha sido un placer como siempre.
Muy bien.
Hoy hemos tenido un poquito de todo y para todos los gustos, ¿eh?
Sí, señor.
Muchas gracias. Buen fin de semana. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.